Tot el que passi al poble t'ho expliquem al Sempre amb tu, un magazín on tot hi té cabuda. Cada setmana descobrim totes les propostes, activitats, experiències per fer i desfer. Amb la companyia d'Imma Brun i Fini Lleó, els dimarts i dijous, a les 10 del matí, sempre amb tu. Molt bon dia, salutacions cordials des de la Cala Ràdio, sempre amb tu. Arribem a un nou programa, avui dia 20 d'octubre, dimarts, avui Sant Artemi, Sant Andreu de Creta i Santa Irene. Aquest cap de setmana ha estat notícia Àngel Martí Calero, ja ha estat el guanyador de la primera trobada poètica Escales que pugen al cel a Mas de Barberans. Xerrarem amb ell. Avui, entre d'altres, és el Dia Mundial de la Osteoporosi. Tenim preparades algunes recomanacions per evitar o, si més no, retardar-ne l'aparició. I també tenim preparada una entrevista amb Pedro Cabanes, feta pel nostre company Daniel Rodríguez. Ell és membre de l'Associació de Parkinson de les Terres de l'Ebre. Aquest és el contingut avui del nostre programa, el Sempre amb tu.
Dissabte 24 d'octubre pel matí passa la revisió pre-ITV amb Mapfre. Assegurances Mapfre et posarà un vehicle especial per a que puguis passar la revisió pre-ITV i de manera totalment gratuïta. Truca'ns i demana cita prèvia. Estem de dilluns a divendres al telèfon 877 91 61 11. 877 91 61 11. Truca'ns i demana cita prèvia. Passaràs la pre-ITV totalment gratuïta amb assegurances Mapfre.
Si vols provar un esmorzar diferent este dissabte o diumenge, vine al restaurant Can Massana. Sí, perquè el restaurant Can Massana et porta l'esmorzar d'abans amb la típica clotxa. Dissabte 24 i diumenge 25 d'octubre. A banda dels tradicionals esmorzars de sempre, esmorzars de forquilla. I per la nit de la castanyada del 31 d'octubre t'hem preparat un menú especial amb música i ball en directe. Per més informació i per reserves, 977-45-68-99, 685-97-00-71, restaurant Can Massana. Recorda que tenim menú diari, barbacoa, tots els caps de setmana i festius. Ens trobaràs a l'entrada del poble, a la Nacional 340, restaurant Can Massana. Tot amb menjar casolà i esmorzars típics de casa nostra. I per aquest pròxim cap de setmana et proposem provar la típica clotxa. T'esperem a Restaurant Can Massana. Àngel Martí ha estat notícia este cap de setmana al cel guanyador del Premi de Poesia de Mas de Barberans, a Escales que pugen al cel. Àngel, bon dia, benvingut al Sempre amb tu i moltes felicitats, l'enhorabona pel premi.
Bon dia, moltes gràcies.
Premi de Poesia, Escales que pugen al cel, parlem d'una segona trobada, ha estat el premi, explica'ns una miqueta com s'ha organitzat, en què consta tot això.
Sí, bueno, de fet era el segon any que es feia, la trobada, jo no vaig ser-hi el primer any, que era el segon any que es feia la trobada d'escales que es pugen al cel, que organitza l'Ajuntament de Mas de Barberans, i era la segona trobada, però aquest any, per primer cop, vam fer un premi poesia doncs, que es va tancar la recepció dels treballs un temps abans, i van aprofitar esta trobada poètica per a fer públic en directe els guanyadors, no, els tres guanyadors. O sigui, els tres guanyadors, primer, segon i tercer. I quina va ser la sorpresa, no?, que quan van obrir l'aplica del primer premi, doncs era el meu treball, no?
Que era una convocatòria, doncs, que va sorgir l'any anterior.
Sí, l'any anterior se veu que, pues, davant l'afluència de gent que va anar, de poetes que van anar de tot arreu i tal, doncs enguany van decidir donar un pas més i ja fer un premi poesia d'escales que pugen al cel. I a més, un premi que per a mi era tot un repte, perquè jo escric sempre el que em surt del cor i sempre dic que quan algú fa, perquè a vegades la gent fa, no, és que podria escriure una poesia de no sé què. Dic, no, és que no puc escriure poesies per encàrrec. Jo escric molt de sentiments, no sóc de paisatgístic ni coses d'aquestes, més de sentiments. I clar, aquí les bases eren molt tancades. Les bases de la convocatòria dient, bueno, primer que havien de ser 50 versos, després de que havia de fer referència, doncs, a coses de l'Ebre, a tradicions o a paisatges, o havia de tindre un com a tema de fons de l'Ebre, i que a més havia de parlar d'escales. I clar, jo primer és que ni em volia presentar perquè bueno, però donar-li voltes al tema i per a ser una mica original, perquè clar, pues, més o menys pensava del que podia parlar la gent en general, no? I al final a cadascú se li ha de donar el que seu. No va ser idea meva, sinó de la meva companya, de l'Adri, que diu, escolta, i tal, i per què no te'n surtes i parles de la gent que va morir a la batalla de l'Ebre? I dic, pues mira. I després se va encendre la llum d'on te podia col·locar el tema de les escales i la vaig presentar, però pensant tampoc que... I al final, doncs, mira, va sortir.
Com vas titular la poesia?
El riu de les ànimes.
El riu de les ànimes, que en acabar la podrem sentir, no?
Sí, sí. A veure, és això, no? Com que jo escric molt de sentiment, més difícil escriure a mi sobre paisatges, és més de sentiment, doncs clar, ja vaig enfocar directament a parlar del riu de les ànimes, de la gent que de tot el que va sofrir la gent a la batalla de l'Ebre, però ja des d'un punt de vista de la gent, del cor de la gent, del que sentien i del que passaven, no?
Àngel, sabem que ets un enamorat de la mar.
Total.
T'han vist de crió, no? Tenim la sort que hem crescut junts, a la Cala tots mos coneixem. També últimament la teva afició en la cria de gossos,
sí,
el rastreig, i bon. Ara esta vena poètica. Jo recordo de jove, quan col·laboraves a la ràdio, que ja tenies la poesia, que ja eres romàntic, tot i que potser per fora, no? Però tenies esta coseta, no? Però com floreix ara el fer-te més gran? Com surt esta vena de l'Àngel, escriptor, poètic?
No, de fet, bueno, vam coincidir als inicis de la Cala Rau, saps perfectament, i de fet he escrit sempre. I una cosa sí que una cosa és escriure i l'altra que t'atreveixes a fer-ho públic. I doncs escriure tinc moltíssimes coses, de fet encara ho guardo, tot el que escrivia de quan tenia 12 anys, 13, 14, tot ho guardo, eh.
I quan surt aquesta valentia de publicar-ho?
Pues tot ve, com vaig dir a la presentació de l'últim llibre, tot ve arrel de la que inicia tot això, és la Rosellanes, la meva amiga Rosellanes, que un dia, quan vaig publicar Llàgrimes de sal, la novel·la, doncs un dia m'aborda pel carrer, em diu que l'havia llegit, que no sé què, i tal i qual, i preguntant-me sobre la novel·la, i pues jo li dic, no sé com va vindre el comentari, però li dic, ha sigut una casualitat, dic, perquè realment el que escric és poesia, el que m'agrada, però la novel·la ha sigut, doncs, bueno, volgué fer un homenatge a mon pare, a mon iaio, a mon fill, ha sigut això, i em diu, com que escrius poesia? Jo sóc d'un grup poètic que es diu Poetes de l'Ebre, que tal, i tu has de vindre en altres, i no, i dic, és que a mi em fa molta vergonya, perquè això és molt personal de la poesia. No, has de vindre... Bueno, i aquí comença tot. Me fa llegir unes poesies en públic, tal, agraden força, a partir d'aquí ja els altres poetes de l'Ebre me comencen a vindre a parlar, tal, la tia Maria, l'Esther, i comença la gent a... I comencen a pressionar-me, a animar-me a que, home, doncs tal, per què no compiles poesies i fas un llibre? I així, bueno, al final doncs, m'he decidit això i ho faig. M'arrisco com sóc jo, que m'atreveixo a tot, i ho faig.
Perquè hi ha un bon grup de persones també aquí a la Cala, no?
Sí,
aficionada a la poesia.
Sí, sí, i més de les que mos pensem, perquè ara, per exemple, a la Cala Cultura han aparegut alguns poetes amagats que jo crec que en poc temps ja sortiran a la llum, ja s'atreviran a sortir, i gent jove, que és el bonic, i gent jove.
Una bona iniciativa que serveix per a potenciar i associats, no?, a poetes de l'Ebre, que a banda d'aquesta trobada poètica que ha tingut lloc a Mas de Barberans, com deies, aquí també té lloc al juny organitzat per Cala Cultura, aneu a més llocs itinerants? Viatgeu més pobles, també?
Sí, 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 jo pertanyo a dos associacions i un col·lectiu, el col·lectiu Cala Cultura, i després a Poetes de l'Ebre i una altra associació que es diu Poemes al Vent, que agrupa més la terra la gent de la terra de Terra Alta. Uh-huh. Però estic a les dues. Llavors, durant l'any ne fan moltes, moltes. Jo vaig a molt poques perquè ni tinc temps, ni però em fan moltes de trobades poètiques i de recitals. Ne fan durant l'any força i després un cop a l'any publiquen un llibre. Cadascuna de les associacions publiquen un llibre d'un recull de poemes de la gent que en forma part de l'associació, dels que s'han anat recitant durant l'any. Mm-hmm. I cada any ho fan així.
Premi Escales que pugen al cel, com diem, aquest cap de setmana li van entregar al guardó en una trobada de poetes, no?, a Mas de Barberans. Què t'emportes?
Pues una alegria molt gran, perquè fa 4 dies que em vaig atrevir a presentar el primer poemari. Ara, al poc temps, és un premi humil, però és el primer premi que guanyo de poesia. Per a mi realment va haver una participació molt alta. El jurat va dir que el nivell va ser molt, molt alt i que van tindre dificultats per a poder decidir-se per un premi. Va participar gent de tots els països catalans i per tant, pues, què significa? Pues una empenteta per seguir escrivint, no? Bueno, què faig? El jurat era gent de prestigi, eren escriptors de renom i de prestigi, i per tant, si aquesta gent creuen que este treball és bo, per mi ja és moltíssim.
A seguir presentant-te, no?
Sí,
a noves,
clar,
edicions.
Clar, ho intentarem.
Sempre hi ha una temàtica, ha sortit ja publicada les bases del pròxim?
No, encara. No, de concursos i de premis literaris n'hi ha constantment i per tota Catalunya. Després falta que sigui el moment que tu tens un treball per a presentar, fet, o que la temàtica te vagi també, i que tinguis temps per escriure, perquè clar...
Estem parlant de poesia, però l'Àngel també ha escrit llibres, no?
Sí.
Va publicar, com parlàvem ara, dies tu, la presentació al tercer... al mes de setembre, mm-hmm, amb gran èxit de públic, ho hem de dir. El primer que vas publicar és Escacs d'un regne màgic.
Bueno, és un cuento, sí, un petit cuento, un cuento que bé, lo que també algo similar a Llàgrimes de Sal. Doncs volia fer protagonista als meus nebots d'un conte, no? I els vaig escriure per Nadal un any, doncs, fent protagonistes amb ells. Va fer molta il·lusió i són coses així, no? Que et dic que escrius de cor i normalment surten així. Sí, és un petit, molt petit conte, està publicat, però és un conte.
I després ja et llances a la piscina amb Llàgrimes de Sal.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Trista novel·la.
Sí, bueno... dura, jo més que trista diria que dura, sí. Sí, és Llàgrimes de Sal, doncs ja et dic, va ser agafar molts fets explicats per Munyai o per mon pare, algun petit de les coses que passen viscudes per mi, perquè jo vaig anar també uns quants anys a la mar, i novel·lals, no? I a partir d'aquí, doncs, fent una història d'amor i lligar una mica. I intentar, que és el que vaig fer, és intentar sorprendre en el final, no? que arribés un final inesperat, que ningú s'espera, és el que vaig intentar fer, que va sortir trist, sí, 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 però de fet jo penso que ningú se l'esperava, i aquí estava la gràcia.
I aquesta última proposta, el Desfullar de les ànimes, què trobem amb este llibre?
Sentiment. Jo crec que este poemari... És pur sentiment de sensacions que un sent quan arriben moments difícils, quan passen moments difícils, pensaments que li venen al cap, decisions que un pren, com, quan les coses van malament, intenta un refer la vida. És poesia, però trena una història. Trena una història.
En quina època ens situem?
No, és intemporal. No hi ha època, eh? Jo crec que molta, de fet ja m'ha aturat gent per poble i m'ha dit que hi ha molts poemes que els toquen, que els han tocat al cor. Jo crec que molta gent se pot identificar, perquè al final un se pensa que la seva història és única i al final les històries se repeteixen a tothom d'una manera o d'una altra. I al final jo crec que el bonic de la poesia, penso, és que quan un llegeix poesia, en un moment o altre se pugui sentir identificat amb el que està llegint, no? De dir, bueno, això m'ha passat a mi, jo potser no sabria com explicar-ho en paraules, però realment és el que m'ha passat a mi, és el que sento, no? I és això, és poema, és... I bàsicament són sentiments, són coses que surten del cor, que les plasmes al paper, no? I a partir d'aquí, doncs, la gent, cadascú pot pensar el que vulgui. S'ha de parar a pensar després de cada poema una mica.
Ha de descansar.
I assumir, sí.
I assumir, fer un reset.
Sí.
Àngel, va sortir publicat al setembre. Com van les ventes? On el podem trobar? La gent consumeix?
O... A veure, a la presentació les ventes van anar fantàstiques. De fet, el mateix editor es va sorprendre molt. Pensem que estem parlant d'un llibre de poesia que és minoritària i pensem que estem parlant d'un poble. Llavors, se va sorprendre molt. A dia d'avui, el llibre es pot trobar a qualsevol llibreria, a qualsevol, tant aquí com a arrel del país. Vull dir, no, si una persona va a una llibreria i el llibre no està, li demanen, donen la editorial i el títol i l'autor, li demanen i el llibre en dos dies està a la llibreria. Vull dir, ara mateix es pot trobar a tot arreu. Com van les ventes a nivell de... Que et dic que a mi personalment no em preocupa gens. No em preocupa gens. Però com van? Doncs no ho sabrem fins a final d'any. A final d'any l'editorial tanca l'any i és quan te comunica com han anat, que és el que s'ha venut a les llibreries. No ho sabrem fins a final d'any, no puc saber-ho.
El desfullam de les ànimes, últim llibre de l'Àngel, que com dèiem feia la presentació el passat mes, després de la Diada, no? Comentàvem,
sí,
el cap de setmana,
sí,
després,
sí,
de la Diada.
En un Barça Atlètic de Madrid a la mateixa hora, que teníem molta por i al final no va ser així.
Jo mirant una miqueta, no? Una miqueta d'informació, he trobat una frase teua que m'ha quedat, no? Escriure poesia és escriure vida.
Sí, esta frase, si no recordo malament, me sembla que la vaig dir a la trobada poètica de Riba-roja, que ens demanaven que donéssim una frase per a penjar als carrers de Riba-roja, una frase. I sí, aquesta va ser la meva frase. I és que és així, no ho entenc d'altra manera. La gent que escrivim, sobretot poesia, escrius del que et passa, del que vius, del que veus, de la vida, del que veus tu i del que veus els altres. No inventem res, senzillament el que veiem o el que sentim ho escrivim, és la vida mateixa.
Però és un don saber plasmar en paraules o en lletres allò que sentes, no? No tothom ho sabem fer.
Jo crec que no és que sigui un don, és que sigues atrevit a fer-ho. Jo crec que tothom té la capacitat de fer-ho. I una altra cosa és que s'atrevixi o no s'atrevixi. No, jo crec que tothom té la capacitat de fer-ho.
Àngel, ha estat un plaer xerrar amb tu, seguiríem parlant i parlant, però tenim més cosetes al programa d'avui. Felicitar-te una vegada més pel premi, seguir encoratjant-se, que continua aquest atreviment, que ens agrada molt, i m'agradaria, això sí, tal com hem dit, que ens recitessis la poesia guanyadora Riu de les Ànimes, que et sembla?
Perfecte, ho intentarem. I mil cors perduts en guerra, lleres de fang defensant lleialtat, trets a les fosques, un poble indignat i una curta esperança que s'aferra. Estiu de dones que moren en vida, fills que recerquen pares que no hi són, veus que s'ofeguen, misèries de món, i l'Ebre, que desesperats ho mira. Havien de ser mil i una escales al cel i van ser mil i una escales a l'infern. Trossos de terra veiem morir el verd, trets que amunteguen ulls tapats amb vel, baules trencades vora els canyissars, coves perdudes on alletaren somnis, xiulets al vent que no deixen que dormis, cauen vinyes i cauen arrossars. Fosses comunes que viuen l'oblit, panteixos tingut de lleves que creixen, haurien de ser joves i no els deixen, guerreres roges tacades al pit. Un puny alçat per resguardar la llengua, un puny alçat per defensar un país, un poble que no vol ser mai sumís i la veu de la gent del riu que es trenca. Temps de pa negre mullat amb vi i sucre, temps de lliscons i de rosegar l'os, temps de plats de farinetes i arròs, temps d'estraper-lo, volent sobreviure. Un territori que mostra força en la frontera d'un poble fidel. Cerca la nit l'Ebre en un estel, veient en fosc com una gent s'esforça. Cents de rossinyols que deixen el niu a les obertes camí cap a França, buscant refugi i una nova esperança, fugint porucs d'aquest obscur estiu. De Mequinensa fins al sud d'Amposta volien amarrar la llibertat i amb la penombra del cordó trencat el nostre Ebre va perdre l'aposta. Escales que havien de pujar al cel i van ser escales per baixar l'infern, un temps de llàgrimes, un temps incert, un temps amb regús amargant del vel. I passen els anys i no mor la memòria que es va solant en el fons del record i de tant en tant va sonant l'acord del cant d'un riu i de la nostra història.
Àngel, m'he quedat sense paraules. Moltes gràcies. Les 10 i 28 minuts del matí. Amb els pèls encara de punta. Després d'aquesta magnífica poesia que ens acabem de recitar el poeta Calero, l'Àngel Martí. Dèiem guanyadora del primer certamen. Escales que pugen al cel. Premi de... del Mas de Barberans, guardó que li van entregar la passada setmana. Hem citat avui al nostre magazín, el Sempre amb tu, avui, dia 20 d'octubre, dimarts. Avui també tenim preparades algunes recomanacions per evitar, o si més no, retardar l'aparició de l'osteoporosi. Abans, però, encara uns consells... I una miqueta de música, per què no? Amb Maná i Shakira. Mi verdad.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor. Mi verdad, tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salva.
Que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad.
Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay.
Hay engaños que por ahí
de la companyia de Maná i Shakira, Mi Verdad.
Tú eres la voz que me calma, tú eres la lluvia de mi alma, y eres toda mi verdad. Tú eres la luz de mi vida, eres toda mi verdad.
Avui, 20 d'octubre, avui és el Dia Mundial de la Osteoporosis. Avui també, però, és el Dia Mundial del Controlador Aeri, Dia Mundial de l'Estadística i Dia Mundial del Chef. Volem parlar una mica dels dies mundials, dies que s'organitzen per conscienciar-nos i per donar a conèixer alguna cosa. El Dia Mundial de l'Estadística s'organitza per reconèixer la importància de la producció oportuna d'estadístiques i també indicadors confiables que medeixin l'avanç que tenen el país, un element indispensable per prendre decisions per a polítiques i també per fer el seguiment dels objectius del desenvolupament del mil·lenni. El dia d'avui, el Dia Mundial de l'Estadística, permet augmentar la consciència del públic en general sobre la importància del treball que els estadístics fan al dia a dia. I avui també és el Dia Internacional, com dèiem, dels controladors aeris. El Servei de Control del Trànsit Aeri, conegut per les segles en anglès ATC, es presta pels països tractats a Chicago, que van donar l'origen a la creació del OACI o ICAO en els termes especificats per les normes d'aquesta organització mundial. I avui també trobem el Dia del Chef. És un terme que ve del francès i que fa referència al jefe de cuina, al cap de cuina. El concepte s'utilitza en el llenguatge quotidià per nombrar la persona que la seva professió, ofici, consisteix en cuinar. És una mica més modern que cuinar. I avui, com dèiem, és el dia de la osteoporosi i és el que volem parlar i donar algunes recomanacions. Què és la osteoporosi? N'hem sentit parlar i força, sobretot en les dones. Doncs és una manifestació del procés d'envelliment del teixit de l'os que comporta que els ossos se mos descalcifiquin, perdin calç. Sobretot afecta les dones i sobretot quan entren a la menopàusia. Això per què? Doncs perquè les hormones femenines intervenen en el metabolisme del calci. Les conseqüències de la descalcificació són que els ossos es trenquin, les fractures òssies, i es produeixen sobretot amb les caigudes, o quan aquesta descalcificació ja es fa molt gran, es poden produir fent un gest brusc, allò que diem, ha caigut i s'ha trencat la cadera, sobretot amb dones grans. Doncs no, sembla ser que primer se'ls hi trenca per falta de calç la cadera i després es cau. Tot i que no és tan freqüent, l'osteoporosi també pot afectar als homes. Hi ha algunes recomanacions que poden evitar o, si més no, retardar l'aparició de la osteoporosi i així disminuir-ne el risc de fractures que hem preparat. En primer lloc, trobem l'exercici físic. Hem de dir que l'exercici físic és molt més important del que ens pensem. És important tindre una vida activa, evitant, en la mesura que poguéssim, el sedentarisme, estar quiets. Això sí, raonable i adaptada a l'edat i característiques de cada persona. Hem de dir que fer exercici físic, doncs, s'incrementem la coordinació i la potència dels músculs i de l'equilibri. Almenys hauríem de caminar per fer exercici físic, no cal anar a córrer ni fer animalades, com solem dir. Només cal caminar 20 minutets cada dia. Això sí, sense parar, eh? I després, si podem fer exercicis suaus, millor que millor. Podem parlar de nedar, pujar escales o anar en bicicleta. També hem de tindre una nutrició adequada. Hem de menjar aliments que continguin calci i vitamina D, com ara la llet i derivats làctics. En la gent més gran, que surt poc al carrer i per tant no els hi toca el sol, es recomana l'administració de calci en forma de suplements. També hem de previndre caigudes. Algunes de les coses que podem fer és anar ben calçats, solucionar problemes de vista, sobretot en persones grans, il·luminar bé la casa, evitar obstacles, tindre coses pel mig, i utilitzar mesures també de suport, sobretot a la dutxa o a la banyera. I després realitzar una densiometria de forma periòdica. Això és una prova mèdica i sobretot està recomanada per a dones més grans de 50 anys o quan ja comencen a entrar a la menopausa. També se'ls recomana a aquells pacients que prenen corticoides de manera crònica. Són algunes recomanacions per evitar o retardar, si més no, l'aparició de l'osteoporosis.
Arriba l'esdeveniment d'emprenedoria més important a les Terres de l'Ebre.
Gent amb talent, actitud i passió pel que fan t'expliquen les seves experiències professionals.
Espai Cowo,
La Juana
i Aferos de Hispània.
I com a punt fort del dia, arribat des de Silicon Valley, tindrem Xavier Verdaguer, que ens parlarà sobre la innovació disruptiva. No t'ho pots perdre.
Amb sorpreses que ningú et pot explicar. Ho has de venir a veure. Si mai has tingut una idea de negoci, no hi pots faltar.
22 d'octubre a partir de 4:45 de la tarda a l'Auditori Municipal.
Una injecció d'emprenedoria en estat pur. Inscripcions a empresa@amposta.cat. Places limitades.
Dissabte 24 d'octubre pel matí passa la revisió pre-ITV amb Mafre. Assegurances Mafre et posarà un vehicle especial per a que puguis passar la revisió pre-ITV i de manera totalment gratuïta. Truca'ns i demana cita prèvia. Estem de dilluns a divendres al telèfon 877 91 61 11. 877 91 61 11. Truca'ns i demana cita prèvia. Passaràs la pre-ITV totalment gratuïta amb assegurances Mafre.
Si vols provar un esmorzar diferent este dissabte o diumenge, vine al restaurant Can Massana. Sí, perquè el restaurant Can Massana et porta l'esmorzar d'abans amb la típica clotxa. Dissabte 24 i diumenge 25 d'octubre. A banda dels tradicionals esmorzars de sempre, esmorzars de forquilla. I per la nit de la castanya del 31 d'octubre t'hem preparat un menú especial amb música i ball en directe. Per més informació i per reserves, 977 45 68 99 685 97 00 71. Restaurant Can Massana. Recorda que tenim menú diari, barbacoa tots els caps de setmana i festius. Ens trobaràs a l'entrada del poble, a la Nacional 340, restaurant Can Massana. Tot amb menjar casolà i esmorzars típics de casa nostra. I per aquest pròxim cap de setmana, et proposem provar la típica clotxa. T'esperem a restaurant Can Massana.
Avui al Sempre amb tu volem parlar d'una malaltia neurodegenerativa que és força comú entre la població i que moltes vegades no acabem d'entendre i de conèixer. Parlem del Parkinson i ho parlem perquè a l'Ametlla de Mar es vol crear un grup de treball perquè els malalts tinguin serveis, tinguin ajudes i poder millorar la seva salut de vida. En volem parlar amb el president de l'Associació de Parkinson de les Terres de l'Ebre, Pedro Cabanes. Pedro, molt bon dia.
Bon dia.
Com comentàvem, la intenció és crear un grup aquí al municipi, perquè doncs, teniu dades que hi ha força afectats, per desgràcia, d'aquesta malaltia al municipi, i voleu, d'alguna forma o altra, crear aquest grup per a poder treballar i poder-los oferir uns serveis per a millorar la seva qualitat de vida.
Exacte, la intenció, no? Perquè nosaltres sempre analitzem el que és Terres de l'Ebre, que és on tenim actuació, és crear serveis de proximitat. Estem en un territori en el qual és molt gran, hi ha una població poc densa, i les dificultats de transport, no? Ja sigui transport públic o transport adaptat a través de lo que és el Departament de Salut, pues comporta problemes de desplaçament a aquestes persones, i això ens porta a anar als mateixos municipis i donar veu dels serveis que estem prestant per tal d'arribar a aquestes persones.
Mm. Anem a posar una miqueta en situació perquè la gent entengui què és això de l'Associació del Parkinson de les Terres de l'Ebre. Per començar, expliqueu-nos qui forma part d'aquesta associació, com s'organitza i on esteu presents actualment.
L'Associació de Parkinson Terres de l'Ebre va néixer l'any 2003, després de separar-nos, no? Formàvem part de l'Associació de Comarques de Tarragona. Vam decidir que per defensar els nostres interessos havíem de crear una entitat pròpia aquí perquè no ens arribaven els serveis. I bueno, és una associació que està nascuda des de persones i familiars que estan afectades d'aquesta malaltia i que reivindicaven una sèrie de serveis que són necessaris per a el seu enlentiment de la malaltia, que, com deies antes, no? És una malaltia neurodegenerativa. Llavors, a partir d'aquí, pues, a través d'aquestes inquietuds i de la tecnificació pròpia de l'entitat, pues, hem anat creixent i actualment estem arribant el que és pròpiament a Tortosa, que tenim la seu central, en les instal·lacions compartides en altres entitats. A Deltebre fa any i mig, més o menys, que estem donant actuació. En Posta properament donarem atenció a lo que és a la comarca del Montsià, i ara pues, en poblacions com és l'Ametlla de Mar, que està bastant allunyada d'aquestes, pues, és necessari pues, vindre i oferir serveis.
El cert és que no només l'associació engloba només el món del Parkinson, sinó que també teniu d'altres malalties relacionades, no?
Exacte. Dins de... Quan vaig entrar dins de formar part de l'associació de Parkinson, hi ha una cosa que no entenia o que no teníem i compartíem en altres associacions, que era aquest autisme, no? entre associacions que lluiten per la mateixa causa en diferents col·lectius o diferents patologies, i vam decidir engegar un projecte comú que ha costat diversos anys, que no és fàcil, i vam crear una federació, que és la Federació d'Entitats de Terres de l'Ebre, en la qual formem part actualment 6 associacions en perspectiva de créixer, que està l'Associació de Parkinson, la d'Alzheimer, la d'Esclerosi Múltiple, l'Associació d'Autisme de Terres de l'Ebre, l'Associació de Minusvàlids de Terres de l'Ebre i l'Associació de Fatiga Crònica, Síndrome Químic Múltiple i Fibromialgia.
Entre totes aquestes associacions treballeu en comú per intentar, doncs, com comentàvem, no? Donar aquests serveis als malalts i millorar aquesta qualitat de vida. No?
Exacte, perquè bueno, una de les problemàtiques que ens trobem de manera individual era el que era retindre els professionals, no? Retindre un professional contractat unes petites hores comportava aquesta fuga de professionals a l'hora de tindre una feina pues, més estable i amb més capacitat d'hores, i a l'hora d'agrupar-nos el que han fet és tindre una cartera forta de professionals. Actualment són 11, quasi tots, però estan a una jornada sencera, i llavors això ens comporta poder donar-los una formació i que s'especialitzen en els col·lectius que estan tractant.
Aquests professionals suposo que interpreten la seva feina com una cosa molt vocacional, no?
Sí, perquè des de bon inici, clar, molts d'ells provenien del sistema públic o el sistema privat, d'empreses privades de salut, i arribar allí pues, és un tracte molt diferent, no? És a dir, una associació està formada per una junta que està de manera voluntària. Llavors, aquesta junta, hi ha una part que està tecnificada, que és la que coordina aquest grup de professionals, i clar, aquests professionals estan en contacte directe amb aquests malalts i amb les famílies, i a vegades diem que la jornada laboral té un horari concret, però a vegades en aquests casos, en la sensibilitat que tens en els malalts, a vegades s'allarga més. No?
Entrem ja a nivell concret, entrem aquí al municipi, perquè la vostra intenció, com comentàvem, era crear aquest grup per ajudar als malalts locals. Suposo que no només aquesta intenció és per als malalts només de l'Ametlla de Mar, sinó suposo que també voleu incloure alguns malalts dels municipis veïns perquè també puguin vindre aquí a l'Ametlla de Mar.
Exacte, també tenim el Perelló, que està a una certa proximitat, que seria una de les poblacions diana per a donar actuació. Aquí a l'Ametlla sabem estadísticament que aproximadament hi ha uns 40 malalts de Parkinson, i bueno, la idea pues, és poder arribar al màxim radi possible de l'Ametlla i del radi de l'Ametlla. No?
Quines són les teràpies que es volen implementar al municipi, que es volen oferir als malalts?
Vale, la malaltia de Parkinson és una malaltia neurodegenerativa, cognitiva, que té una afectació al sistema nerviós central i concretament afecta la mobilitat, no? A nivell visual, és d'una persona que està malalta de Parkinson, se veu que doncs, bueno, la gent normalment identifiquem un temblor de mans, no? O una dificultat al caminar. Al tindre aquesta afectació, no? Que és una rigidesa i uns temblors, no? Uns problemes en la marxa, requereix una intervenció multidisciplinar. Una és el que és l'atenció psicològica per l'adaptació pròpia i també dels propis familiars, a part d'una estimulació cognitiva perquè hi ha un deteriorament a causa de la medicació contínua que s'estan prenent. Llavors necessitem el que és l'atenció d'un o d'una fisioterapeuta.
És a dir, hi ha una part que també, diguem-ne, de la malaltia que també s'agreuja per culpa del medicament que es prenen els malalts?
Exacte, hi ha uns efectes secundaris de la medicació, ja està comprovat, que provoca uns dèficits cognitius, no? A part de lo que és el propi envelliment, no? De la persona que envellís en aquesta malaltia, llavors aquestes dues parts afegides, això comporta doncs, que este deteriorament, segons l'edat, encara sigui major, no? Llavors, el que és la psicòloga treballa tallers d'estimulació cognitiva purament per tal de mantenir aquestes capacitats cognitives el màxim temps possible.
A part d'això, també suposo que oferireu altres serveis.
El servei de fisio, a nivell de la que és la motricitat, servei de logopèdia, perquè aquesta rigidesa muscular també el que provoca són dificultats en la parla i a l'hora de menjar, i després el que és la figura de la terapeuta o el terapeuta ocupacional, que el que fa és una anàlisi de l'entorn de la persona, adapta el que és el propi domicili, prescriu les pròpies ajudes tècniques que requereix el pacient i després també el que és treballar la motricitat fina, que també és part seva del treball. No?
Això seria la proposta que presenteu aquí al municipi. La intenció és que és presentar aquest ventall de propostes per a atendre els malalts de Parkinson. Quins serien els preus que costarien aquests serveis?
Normalment, els serveis que estem desenvolupant tant a Tortosa com a Deltebre són 8 hores d'atenció setmanal, normalment se divideix en dos dies, dos matins, de 9 a 1, estem parlant de 32 hores mensuals i el preu són de 75 euros al mes. Això significa, si fem una extrapolació o una divisió de les hores per diners, és a 1,8 euros l'hora de teràpia. És a dir, són preus irrisoris, no? Per què? Perquè nosaltres som una associació en la qual els diners íntegrament se destinen als pagar els professionals per a donar una atenció, no? I això es pot donar a terme a través de l'associació.
Perquè, clar, vosaltres us financeu a través d'aquestes quotes, d'aquestes aportacions que fan als pacients, als malalts, però també suposo que teniu alguna col·laboració per part de departaments com Benestar Social o d'algun altre departament, en aquest sentit?
Sí, nosaltres tenim des de l'inici quasi bé la col·laboració estreta en el Departament de Benestar Social i Família, i des de fa aproximadament 5 anys vam deixar de rebre el que és l'ajuda del Departament de Salut. Una de les coses fortes que també ens ajudava era l'obra social de les caixes. Teníem Caja Madrid, teníem el que és el programa Tu Ajudes, l'obra social de la Caixa. Aquestes han desaparegut, menys una, que és l'obra social de la Caixa, però davant la situació actual és difícil poder optar en aquestes ajudes de les caixes perquè hi ha una dificultat actualment potser més necessària de tractar com és el problema de la desocupació, el problema o l'empobriment de la societat. No?
Creus doncs, que moltes vegades doncs, les pròpies famílies amb malalts afectats potser en desconeixença, no han sabut reaccionar davant d'aquesta situació i buscar solucions també, no només parlo de nivell d'ajudes, em refereixo a trobar doncs, ajuda com l'Associació de Parkinson de les Terres de l'Ebre per a intentar almenys compartir la seva experiència i entre tots doncs, en sortir-se d'aquesta malaltia que doncs, com el Parkinson o com moltes d'altres.
És així, perquè la gent normalment tendís a rebre el diagnòstic i tancar-se al seu domicili i viure la malaltia d'una forma individual, en la qual jo sempre dic que la família també malalteix, no? Llavors és difícil a l'inici que una persona per voluntat pròpia vingui a l'associació. Llavors ens trobem en que molts de malalts a vegades fan una petita prospecció per la mateixa població, parlen amb les persones afectades, els animen a vindre i una vegada venen, evidentment, veuen que allò és pues, el compartir el propi patiment, no? I veure que allò també li passa a altres persones pues, alleugera, no? I fa treure ferro a la problemàtica que tenen.
Tot això ho preveieu fer al Casal dels Avis, no?
Al Casal dels Avis, justament el vam anar a veure aquesta setmana passada i bueno, és un espai perfecte, il·luminat, gran, trobo que se li ha de donar més funcionalitat, vist com a persona que no viu aquí a la Mella, i nosaltres el que li vam donar doncs, és una bona ocupabilitat i un bon servei aquí al poble.
Doncs recordem, com podem contactar la gent del municipi amb l'Associació de Parkinson de les Terres de l'Ebre? En aquest sentit, perquè si estan interessats, si volen inscriure's, diguem-ne, d'alguna forma o altra a l'associació i tenir la possibilitat de participar en aquestes teràpies, com es poden posar en contacte?
Aquí ho tenim molt fàcil, perquè dona la casualitat que la treballadora social d'aquí a la Mella de Mar, que és la Pili Juárez, justament treballa a la nostra associació, i és tan fàcil com anar en horari de 9 a quasi 3 del migdia, dirigir-se allà al casal que està a Serveis Socials, demanar hora amb la Pili Juárez i allí els atendrà, els explicarà, els hi farà una acollida per tal de dir el que estem dient aquí a la ràdio, no? Els serveis que prestem.
Molt bé, doncs, i suposo que també a través d'internet teniu alguna pàgina web perquè la gent pugui visitar, xarxes socials...
Tenim Facebook de l'Associació de Parkinson de Terres de l'Ebre, tenim una pàgina web que està integrada dins de la federació, que és feste.cat, i després, si aquestes vies no són viables, hi ha un número de telèfon que és el 977 44 11 71, que si truquen els dimarts de 5 a 8 de la tarda o els dijous de 6 a 8, tindran atenció directa amb la persona i els orientarà.
Molt bé. Abans de marxar, parlem de dos temes més, perquè hem parlat dels malalts de Parkinson, però abans has entrat al tema i és important parlar-ho, dels familiars, dels afectats, de les persones cuidadores, que moltes vegades són els grans oblidats també perquè sofreixen la malaltia tant o potser més que les pròpies persones malaltes. Per a aquestes persones, pels cuidadors, també teniu grups d'ajuda, teniu alguna manera de suport?
Sí, estan els denominats CAM, que són grups d'ajuda mútua portats per una psicòloga, i després amb la Pepa, no? Que és la Pepa d'aquí la Mella, i jo li dic que és una gran coach, fa sessions de coaching per tal d'empoderar aquestes persones o famílies que realment emmalalteixen juntament amb el malalt, i pues, les assessora com afrontar aquestes dificultats que a vegades són pròpiament psicològiques per no assimilar, no?, que aquella persona pues, està perdent les seves capacitats.
I també del dia a dia, entre cometes, del desgast, doncs, haver de sofrir també una malaltia. El Parkinson és una de les malalties que té una progressió lenta, no?, que no és d'aquelles que és prou ràpida, sinó que van passant els anys i poquet a poquet les coses van empitjorant d'alguna forma o altra. Potser també aquest és un dels temes que els cuidadors també sofreixen, no?, que segueixen aquest pas, entre cometes, de tortuga, i això també s'ha d'anar preveient amb temps perquè doncs, no els hi arribi de cop doncs, les coses dures, no?, sinó que puguin anar sabent i puguin anar coneixent quin és el procés natural de la malaltia.
Sí, jo parlo des de la meva experiència, perquè jo diria, no soc cuidador principal, però bueno, la meva mare en 38 anys va ser diagnosticada, em porta uns 22 anys, i bueno, això comporta una reestructuració familiar. Primer, que la teua parella, no?, estigui al teu costat de manera contínua i accepte això, que a la mesura que allarga la vida això va a més i que té un final bastant poc digne, no?, perquè perds totalment la mobilitat i tens unes dificultats, no pots menjar, bueno, és totalment dependent, és una malaltia molt incapacitant. I després jo com a fill pues, ho vic d'una manera més proteccionista, no? Això te comporta fer un canvi de vida i observar que a tots ens agrada veure món, no?, o treballar fora, que hi ha molts de casos, i bueno, quan portes un temps fora te replanteges tornar aquí per tal de poder estar en cas de que ho necessite, no?
I ara canviem el xip. Parlem d'un projecte que ve a llarg plaç, perquè queden encara molts mesos per endavant, però hi ha un dia mundial també per aquesta malaltia, el Dia Mundial del Parkinson. Què us proposeu, si les coses van bé, que celebri aquí al municipi?
Normalment el Dia Mundial fa 4 anys sempre el repetíem a Tortosa, però veiem que això de centralitzar-ho tot allí pues, no era correcte i així hem actuat en altres coses. Fa 2 anys ho vam fer a Sant Carles de la Ràpita, l'any passat a Deltebre, i aquest any volem fer-lo aquí a la Mella de Mar, bàsicament per això, fer-ho de proximitat, donar a conèixer l'associació. La Mella de Mar és una població que és molt atractiva, a mi em resulta molt atractiva també personalment, i volem crear una activitat de cara al mar, li estem donant voltes i se tracta de fer activitats que sumen quilòmetres. Sumen quilòmetres, normalment ho fem corrent, o en bicicleta, nedant, etc. Llavors ara pues, bueno, ens hem de sentar amb algunes entitats d'aquí del poble, que són les que pues, tenen més coneixement pròxim, i organitzar-ho, no?, i quadrar-ho.
Perquè aquí de quilòmetres en fem bastants amb activitats esportives durant tot l'any. És possible doncs, que també... Això és el mes d'abril, no?
És el mes d'abril, però normalment a vegades fa passar a principis de maig, no? I, si, i em sembla que hi ha alguna activitat a principis
cap
de maig.
Cap al més bon temps, també.
Exacte.
Molt bé. Doncs, bueno, Pedro, abans d'acabar, repassem de nou com la gent pot posar-se en contacte amb aquesta associació. Comentàvem que poden anar als serveis socials d'aquí de l'Ajuntament a parlar amb Pili Juárez, uh-huh. i si no també poden contactar amb vosaltres també a través de la pàgina web i de les xarxes socials.
Exacte.
Molt bé. Doncs gràcies per haver-nos acompanyat, al president de l'Associació de Parkinson de les Terres de l'Ebre. Molta sort amb la iniciativa, Pedro.
Gràcies.
I ja sabeu, teniu també l'oportunitat de compartir amb nosaltres tot el que necessiteu i totes les demandes que tingueu des de l'associació també dels afectats d'aquesta malaltia.
Moltes gràcies.
Amb aquesta entrevista al president de l'Associació de Parkinson de les Terres de l'Ebre acomiadem avui el nostre magazín El Sempre amb tu. Dijous tornarem, com sempre, passades les 10 del matí. Gràcies per ser-hi un dia més.